Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Últimes hores de la campanya electoral per a les eleccions de dijous. El cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha demanat a l'executiu espanyol que es retiri de la causa contra la Generalitat, com ho va fer amb l'euroordre. Puigdemont, en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Brussel·les, ha deixat clar que continua sent el president, segons ha dit, destituït il·lícitament i ha enviat aquest missatge implícit a Esquerra Republicana. A Miquel Iceta dels Socialistes li ha retret que hagi permès que es parli de desinfecció, paraula pronunciada per Josep Borrell per dibuixar el que pot ser el panorama postelectoral, fent referència a aquestes paraules. Ha dit que li sembla impresentable. Iceta ha respost aquest matí en una conferència del Fòrum Primera Plana a Barcelona, dient que cadascú tria les paraules que considera més oportunes per expressar posicionaments i que quan Borrell parla d'esclarir les coses per no tancar en fals les ferides, ha afegit té raó. Precisament avui tindrem en el mirador de l'actualitat, d'aquí a uns instants només, l'últim dels col·loquis electorals amb Josep Riera Font, candidat de la llista de Junts per Catalunya per Barcelona a aquestes eleccions. D'altra banda, la Fiscalia del Suprem s'ha mostrat avui partidària que Oriol Junqueras continuï a la presó. Vol que es desestimi el recurs presentat per Junqueras en què demana, a través de la seva defensa, sortir de la presó per poder fer campanya, perquè considera que hi ha risc, considera la Fiscalia, que hi ha risc de reiteració delictiva. Ha estat detingut, d'altra banda, avui el presumpte autor de la punxada massiva de rodes a l'autopista AP7, ara fa poques setmanes. Les imatges de les càmeres de l'autopista i alguns testimonis que van veure l'individu fugir del lloc dels fets han permès identificar-lo. I Barcelona és la 8a ciutat millor del món i la 4a d'Europa. Ho destaca la consultora nord-americana Resonance Consultancy, que considera que la capital catalana és la ciutat europea gairebé ideal. Amb aquests apunts acabem l'informatiu, tot seguit el pensament del dia abans del mirador de l'actualitat. El pensament del dia és avui de la psicòloga Núria Benedito.
La frase que vull compartir és una frase de Sartre que deia: no importa tant el que m'han fet, sinó el que jo faig amb allò que m'han fet. I el que vull donar-li és especial sentit amb totes aquelles vivències que nosaltres hem viscut i que tenim dels nostres pares, i que dintre d'aquestes vivències doncs, es troben tots aquests records dolços, també moltes vegades records amargs, aquelles records que ens fan somriure i sentir-nos bé, i també els dolorosos que ens dolen i ens contrauen. I la tentació moltes vegades consisteix en voler agafar el positiu i rebutjar el negatiu. I això és lògic, perquè en certa manera volem allunyar de nosaltres tot allò que ens ha produït o que encara ens produeix dolor. I d'aquesta manera, a vegades ens veiem amb la tentació de rebutjar allò que prové dels nostres pares. No obstant, la lògica emocional dels efectes funciona precisament d'una manera poc lògica. I encara que la tendència de la ment lògica i racional sigui seguir rebutjant, el cor i la salut funcionen d'una altra manera. Si a vegades ens resulta difícil doncs, acceptar allò que ens han transmès els nostres pares, és perquè no sabem què fer amb aquest dolor, no sabem com manejar-nos amb els nostres sentiments ferits ni amb les nostres turbulències emocionals. I a vegades és difícil acceptar-ho perquè les ferides encara couen dintre de nosaltres. I la raó poderosa que ens pot empènyer a fer aquesta tasca de restaurar aquest amor cap als nostres pares és sentir que només quan nosaltres aconseguim acceptar tot allò que va succeir, quan nosaltres podem abraçar tot allò que va passar, és quan nosaltres aconseguim estimar-nos profundament a nosaltres mateixos i ser lliures. És per aquesta raó que és tan important doncs, acceptar. No? Acceptar significa estar d'acord amb la ment, amb el cos, amb l'ànima, amb tot el dolor que vam poder sentir i estar d'acord amb que el cor i que les coses són com són i obrir-nos emocionalment a això.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai. Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions també del Màrius Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem avui, últim dia de campanya electoral, el nostre temps d'anàlisi especial eleccions aquí al Mirador, a Ràdio Estel. Junts per Catalunya presenta una candidatura encapçalada per Carles Puigdemont, que es defineix com el president legítim i que ha volgut integrar moltes sensibilitats. Inicialment, a l'estil de Junts pel Sí, ara fa 2 anys i mig, és el que ell volia, però finalment Esquerra, com sabeu, s'ha presentat per separat. Això sí, el PDeCAT, la principal força que integra aquesta candidatura, vol que tingui un nom diferent precisament per aglutinar aquestes sensibilitats al voltant de la voluntat que molts catalans tenen que restableixin les institucions i s'acabi amb l'article 155. Avui ens visita, en les últimes hores de campanya, com dèiem, Josep Riera Font, número 13 de la llista per Barcelona de Junts per Catalunya. Compartirà col·loqui amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Les principals propostes de la llista de Puigdemont en el moment polític actual que viu Catalunya, allò que hauria de canviar en l'encaix de Catalunya a Espanya o en el seu estatus polític, els possibles pactes o aliances, tant si hi ha majoria independentista com si no, i els arguments per demanar el vot per a la formació nacionalista catalana o partidària de la República i la independència seran les principals qüestions. Ens posem en marxa. Saludem ja Josep Riera Font. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Vostè fa 2 anys va publicar un llibre sobre Carles Puigdemont. Em sembla que es deia Em dic Carles.
Sí, sí. És més que una biografia, és un retrat d'ell, perquè, bé, quan va ser nomenat president de la Generalitat, doncs tampoc és que fos molt conegut en el món de la política. Era alcalde de Girona en aquell moment, sí que se'l coneixia, era diputat, però era un gran desconegut, no venia més del món de la gran política de la capital de Barcelona, venia de Girona, de Mer, concretament, del seu poble, i bé, hi havia un cert interès per conèixer el personatge. La prova és que hi va haver quatre llibres sobre ell en aquell moment, van coincidir. El meu, diguéssim, és el menys biografia i més retrat. Jo el conec a ell des de fa molts anys. Vam començar junts a l'Institut de Mer.
Per tant, són companys, de batalles estudiantils.
A més a més, és que vam estudiar junts Filologia Catalana, vam treballar junts al Punt, hem compartit molts anys i moltes coses, no?
Josep Riera és fill d'Osó, a la comarca de la Selva, té actualment 54 anys i no ve del món de la política, és a dir, vostè no és militant, és un exemple de candidat dins les llistes d'una candidatura integradora, i una mica com es va fer amb Junts pel Sí, no?, amb persones de la societat civil, el món del periodisme i la literatura, com és el cas de vostè.
Sí, jo estic en aquests moments en política perquè s'ha fet aquesta candidatura de Junts per Catalunya. Aquesta candidatura de Junts per Catalunya és el més semblant que ha sigut possible a la candidatura unitària que hi havia molta gent que reclamava. Molts catalans reclamaven aquesta candidatura unitària i els partits independentistes van decidir, pels motius que siguin cadascú, no tirar-la endavant, però el president Puigdemont va insistir en això i ha aconseguit la complicitat i la generositat del PDeCAT per cedir, diguéssim, el que és els drets electorals i la infraestructura, però ens hem incorporat bàsicament gent independent i molts que no havíem participat mai en política directament, perquè indirectament tots
evidentment
tots hi participem.
Saludem també l'advocat penalista Lluís Batlló, que ens acompanya en aquest col·loqui, l'últim de la campanya electoral. Bona tarda, senyor Batlló.
Bona tarda.
Potser una última qüestió del que estava dient ara Josep Riera. Per què Esquerra, sobretot, creu vostè que ha anat per separat? O vostè és per separat d'Esquerra, vaja.
No, això hauria d'explicar Esquerra. Jo sí que sé per què estic a la llista de Junts per Catalunya, perquè el president Puigdemont volia una llista que representés aquesta idea més de país unitària que molts creiem que fa falta. I nosaltres ens agrada dir, i realment és així, i hem tingut la percepció durant aquesta campanya, que aquesta llista és el més semblant a les cues i als col·lectius que vam defensar les escoles, els col·legis electorals el dia 1 d'octubre. Jo crec que la gent que era aquells dies defensant les urnes per poder votar en el referèndum es pot veure molt reflectida en aquí, perquè som independents, però hi tenim bona part del govern, i tenim un líder social com en Jordi Sánchez, que és a la presó, també està a la nostra llista, i a més creiem que hi ha el millor de la política, a part del president i alguns consellers, hi ha alcaldes que són també els polítics que toquen més de peus a terra. Jo crec que hem fet un bon equilibri del que demanava una mica la societat, que es presentés com a bloc independentista en aquestes eleccions.
Senyor Batlló, algun comentari? Què preguntaria vostè?
Per
començar, moltes coses, segurament.
Sí, però hi ha una cosa que últimament ha dit el senyor Puigdemont des de Brussel·les, i és que si resultés que guanyés suficientment com per poder ser investit president, vindria aquí a Catalunya a ser investit. Aquí hi ha un problema amb el que es trobaria, perquè ve a dir el senyor Puigdemont que el procediment penal quedaria, diguéssim, d'alguna manera suspès, però això no crec que passés. Ho dic jo com a advocat penalista, perquè suposo que el juez Llarena dirà molt bé, tot perfecte, com si surt el senyor Puigdemont, com si surt el senyor Junqueras, però les coses són les que són. Com ho veu vostè?
Quin escenari contemplaria?
Sí, l'escenari aquest que ha proposat o que ha explicat el president Puigdemont és l'escenari que es plantejaria en qualsevol situació i en qualsevol estat plenament democràtic. Qui guanya les eleccions, qui es presenta amb un programa que diu el que diu i guanya aquelles eleccions, doncs ha de ser investit. Aquí es dona la situació que es dona. Sabem que se'l voldria detenir només davant aquí, però en tot cas el nostre propòsit és guanyar aquestes eleccions, perquè creiem que és el que convé més pel país, però també per posar davant del mirall de la democràcia un cop més l'estat espanyol. Si no respecte... Per això preguntem tant si respectaran el resultat electoral. Si guanya el president Puigdemont aquestes eleccions, si guanya el bloc independentista i es vol investir el president Puigdemont, ell vindrà, perquè la democràcia reclama això, i qui no vulgui això, doncs que es retrati davant del món, que detinguin un president electe. A veure com respon. Europa ha sigut, la Unió Europea ha sigut bastant tolerant amb determinades coses gens democràtiques, com picar la gent el dia 1 d'octubre, però potser en algun moment preguntaran al senyor Rajoy, hem sigut molt tolerants i en unes eleccions que has convocat tu, en les teves condicions, amb triant el camp, triant els àrbitres, triant tot a favor teu, et guanyen les eleccions altra vegada, perquè l'1 d'octubre van guanyar, el 27 de setembre van guanyar, per tant, si guanyem, com actuaria qualsevol demòcrata? Doncs venint i prenent possessió o presentant-se al debat d'investidura. Com actuaran ells? Ho veurem, però es retrataran davant el món.
Bueno, ells, jo em referia més al jutge Llarena, diguéssim, sí. Perquè en realitat tenim que partir de que hi ha separació de poders, diguéssim, o creure en això.
Sí.
Però, i una cosa, renunciaríeu a la via unilateral? Perquè jo crec que el problema, més enllà del senyor Puigdemont, que no deixa de ser una persona molt important, però no deixa de ser ell, renunciaríeu a la via unilateral, que és el que sembla que Esquerra d'alguna manera està canviant en el seu discurs, segurament doncs, per el problema que té el senyor Junqueras, per tot el que ha passat amb el 155, perquè penso que el problema no seria tant si guanyés Junts per Catalunya les eleccions...
El problema no seria que pogués governar, perquè podria governar, evidentment.
Sinó si renunciaria a tot el que s'ha fet fins la proclamació de la República que es va fer.
No, buscar altres vies, diguéssim, per implementar el legítim desig d'independència.
Sí, sí, seré molt precís. Per a nosaltres aquestes eleccions són la segona volta de l'1 d'octubre. S'ha interromput per un article 155, per nosaltres aplicat totalment de manera no només il·legítima, sinó il·legal, i per nosaltres és la continuïtat d'allò. La continuïtat d'allò, en cap moment de tots aquests últims anys, ha sigut, per la nostra part, unilateral. L'única unilateralitat que hi ha hagut ha sigut el no sistemàtic del govern espanyol i l'aplicació unilateral del 155. Però nosaltres sempre hem estat disposats a parlar-ne del que fos. De parlar de la voluntat majoritària dels catalans expressada ja el 27 de setembre i després l'1 d'octubre. Sempre ha sigut la nostra voluntat. Per tant, la unilateralitat mai ha sigut el nostre únic camí. No ha sigut el nostre únic camí. Vam arribar a l'1 d'octubre complint un programa electoral, però el diàleg sempre l'hem ofert. Ha sigut l'altra part, l'única unilateral, negant-se sempre al diàleg. Per tant, el 22 de desembre explorarem totes les vies. Vull dir, si respecten el resultat democràtic i guanyem, el primer que hauria de fer l'altra part és preguntar-nos, doncs, de què hem de parlar, però és que ja sabem que no ho ha fet mai.
Avui ens acompanya Josep Riera, candidat de la llista de Junts per Catalunya per Barcelona, la llista de Carles Puigdemont. I us preguntem a través de radioestel.cat durant tot el dia d'avui, com fem cada dia, també durant la campanya, el lideratge de Puigdemont des de Bèlgica afavoreix Junts per Catalunya? Creieu que sí o que no? Podeu respondre, com sempre, entre tres opcions. La primera, sí, ha marcat una estratègia que l'acosta a la reelecció. La segona, sí, però la seva situació judicial complica les coses, o bé no, perquè també té molts crítics dins l'independentisme. No sé si es decantaria el senyor Riera i el senyor Batlló també per alguna d'aquestes opcions, si votés.
A veure, el fet que el president Puigdemont sigui a Brussel·les no és una cosa...
No és voluntat seva.
Diguéssim. És una decisió que s'ha pres, igual com altres van decidir no fer-ho, sabent que s'arriscaven a anar a la presó, però el fet que el president Puigdemont i quatre consellers més estiguin a Brussel·les, no, o sigui, estan lluny de casa, estan lluny de la família, estan lluny de tot. És una anormalitat total que s'estigui fent campanya d'aquesta manera. Vull dir, si, avantatge cap. Avantatge seria tenir-lo aquí.
Ens referim, evidentment, a avantatges possibles en el que sigui el comportament electoral dels ciutadans.
Ha servit pel país. Pel país ha servit molt que estigui ell i els consellers allà per internacionalitzar el conflicte. Durant aquest, no només durant la campanya, sinó els dies previs que ja, que hi eren fora. Imaginem-nos que tot el govern hagués anat a la presó. Vull dir, l'independentisme s'hauria quedat sense veu, sense representació, i a més ja sabem en quines condicions estan a la presó, que no poden ni tan sols tenen els mateixos drets que els presos comuns. Per tant, ha servit pel país per continuar mantenint una veu dintre del món i, a més, que el món ens estigui mirant permanentment i estigui absolutament pendent del que passarà el 22 de desembre.
Potser la pregunta del milió seria si tornarà Puigdemont abans, durant la jornada electoral o immediatament després.
No, jo crec que ja ho ha explicat. Ell ha dit esperarà els resultats. Si els resultats, com preveiem, ens dona una majoria de l'independentisme, que podem tornar a formar un govern amb Esquerra i amb la CUP, o aconseguir una majoria per investir president, perquè per nosaltres, diguéssim, aquestes eleccions no són les eleccions autonòmiques normals en què ens presentem a partir d'uns diferents programes i per investir un president. No, nosaltres diem que no són normals perquè ja en tenim de president i tenim govern i l'únic que volem és restablir-ho. Ens presentem aquestes eleccions, que les considerem il·legítimes, perquè per qui les ha convocat i per com les ha convocat, perquè l'únic que té facultat de convocar eleccions a Catalunya és el president de la Generalitat, i el president de la Generalitat no els ha convocat, els ha convocat el govern del Madrid, que és d'un partit que Catalunya té un 8%, ens hi presentem per establir aquest govern. Per cap més qüestió que faria que fossin aquestes eleccions normals. Que investir un altre president, formar un altre govern, seria un triomf del 155. Nosaltres volem tombar el 155 i restablir el govern legítim.
En quins casos, senyor Josep Riera, seria lògic, segons vostès, que fos Puigdemont una altra vegada el candidat a la investidura dins els tràmits parlamentaris normals, perquè, evidentment, vostès qualifiquen les eleccions il·legítimes, però estan en la roda del funcionament normal, que és el mateix funcionament de les anteriors eleccions, de les eleccions autonòmiques. Evidentment, hi ha aquesta dualitat, no? Vostès i altres partits les consideren il·legítimes, però consideraran legítims, com també volen que els altres les considerin els resultats.
Sí, per nosaltres són il·legítimes, però acceptem el repte, diguéssim, ja ho he dit abans.
Ho va dir Puigdemont també, la primera compareixença des de Brussel·les.
Sabem que hi ha cartes marcades, vull dir que la Junta Electoral està actuant com està actuant i es veu de quina manera, que les condicions, que s'ha dificultat el vot a l'estranger, que s'ha... sabem que el terreny de joc és el seu i acceptem el repte. Ens presentem unes eleccions que no ens agraden perquè no són les que s'han de convocar en aquest país i acceptem el repte. I tot i això les volem guanyar. Però sí, potser per altres seran legítimes altres coses, però acceptar que el 155 és legítim i serveix per convocar aquestes eleccions ja és el triomf del 155. Nosaltres ens hi neguem.
En tot cas, l'escenari que propiciaria que Puigdemont pogués tornar a optar-hi és una victòria per 68 escons o més de les forces independentistes, més enllà de si Puigdemont i la llista de Junts per Catalunya és la més votada o no. Hi ha d'alguna manera algun pacte amb Esquerra i la CUP en aquest sentit, de restablir Puigdemont, o caldrà esperar també veure quines proporcions hi ha, perquè pot ser que Junqueras tingui molts més escons, o no tants, o que al final hi hagi un tomb.
Jo, fins on sé, vull dir, el que han expressat les tres candidatures independentistes és que si hi ha una majoria de nosaltres tres junts, tenim intenció d'ajuntar-nos i tirar endavant. Ara, també és veritat que la CUP té un candidat a la presidència i que Esquerra ha expressat que en té un altre, i per nosaltres tenim un candidat no només a la presidència, tenim un candidat a la vicepresidència, que és l'actual, Oriol Junqueras, perdó, i tot el govern. Acceptar que aquestes eleccions serveixen per canviar de president, per nosaltres ja és un triomf del 155.
Només ho acceptarien si hi ha una derrota que permet un altre candidat.
Per tant, per nosaltres el 22 d'octubre es tracta de desembre, es tracta de recuperar la normalitat que ja teníem. És a través d'aquestes eleccions que no ens agraden, però volem és l'instrument que tenim ara per recuperar la normalitat perduda amb el 155.
Però, senyor Ballo, última qüestió,
sí,
ja.
Sí? No, parlant així de realpolitik, com diuen així els comentaristes, hi ha una situació que comenta l'Ignasi que és veritat. Si surt, com diuen les enquestes, que sortirà Esquerra Republicana com a partit més votat, lògicament, doncs, voldran investir president el senyor Junqueras. Llavors, és veritat que aneu junts, la CUP, Esquerra i Junts per Catalunya, però hi haurà un problema de president, perquè d'alguna manera sí que considereu legítim el senyor Puigdemont.
Però hi ha hagut unes noves eleccions, al cap i a la fi, no?
Sí, però clar, lògicament...
Doncs, hi haurà hagut, vaja, el dia 22.
El senyor Junqueras no crec que vulgui cedir, encara que també pues, té un altre problema, el senyor Junqueras. O sigui que es troba en una situació complicada.
Pot ser complicada, no? La gestió dels possibles pactes, suposant que hi hagi majoria independentista i no sigui la llista de Puigdemont la més votada?
Nosaltres esperem que no. Nosaltres esperem que no. Però és que nosaltres creiem que si en aquests moments ja diem que tenim un pla B, que tenim una alternativa, sí, no sé què, si passa segons quina altra cosa, tenim una alternativa. Si tu en aquesta situació planteges alternatives, l'altra part, la del 155, el que farà serà agafar-te no el pla C, sinó el pla Z. Per tant, per nosaltres només existeix un pla, i és cert, no tenim pla B. Per nosaltres el pla és només aquest. I és el que exposarem si guanyem conjuntament aquestes eleccions al bloc independentista.
Mira, encara ens queden uns minuts, gairebé quatre, de col·loqui amb Josep Riera, de la llista de Junts per Catalunya, que es presenta a les eleccions de demà passat, avui últim dia de campanya. Bé, segur que Junts per Catalunya, com totes les forces polítiques, tot i que aquestes eleccions s'han convocat en el temps mínim legalment establert, que són 56 dies, hi ha hagut poc temps, però sí que s'ha elaborat un programa on suposo que vostès aposten per continuar, més enllà de la qüestió nacional i del desplegament de la República que està en el seu projecte, dintre de les dificultats que està tenint i que pot tenir després, hi ha unes mesures, unes propostes. No sé si ens les resumiria telegràficament.
Mira, molt telegràficament per nosaltres, el programa, bàsicament, és la continuïtat de l'acció de govern del govern elegit el 27 de setembre, que és un govern que hi ha un programa i unes mesures que és en les quals es basa el nostre programa, que és el que estava fent el govern de Junts pel Sí pactant amb la CUP. I, o sigui, si pensem que el que prevaldrà serà el programa del partit més votat, dels tres que guanyem els independentistes, és irrealitzable, perquè sabem que haurem de pactar, o sigui, haurem de fusionar els tres. Però ho podíem haver fet prèviament, que era el més sensat i el que demanava més el país, i era fer-ho conjuntament, presentar-nos conjuntament i fer un sol programa. Ho haurem de fer a posteriori. Per tant, qui digui que el seu programa va a missa és mentida, perquè sabem tots que ningú podrà governar sol, haurem de sumar, i per tant el programa el confegirem amb l'acció de govern, amb la continuïtat de l'acció de govern, amb el mateix govern que ja tenia.
Hi ha alguna possibilitat, ja última qüestió sobre possibles pactes i escenaris postelectorals, hi ha alguna possibilitat que Puigdemont pugui postular-se a ser president sense la majoria independentista, és a dir, buscant altres aliances, potser senzillament perquè Ciutadans, PSC i PP tampoc sumarien aquesta majoria, alguna participació dels comuns, no sé, algun altre escenari?
Clar, és l'únic escenari possible seria això, que no hi hagués no arribéssim a 68 escons als independentistes, llavors, per pocs que en tingués, sembla que podríem fer majoria amb els comuns. Si els comuns...
O en minoria, en pactes puntuals, vaja.
Si els comuns, que són partidaris d'un referèndum pactat, doncs jo crec que no estem tan lluny de... Perquè al final del que es tracta d'haver és de restaurar, per nosaltres, de restaurar la democràcia perduda amb el 155. Per tant, jo crec que partint amb aquest punt de partida hi ha coses per parlar.
Ens quedem, com sempre, amb ganes de tractar molts més temes, però el temps dona el que dona, agraint a Lluís Batlló, advocat penalista, la seva presència avui. En els últims segons li demanem a Josep Riera de Junts per Catalunya i del PDeCAT que demani el vot per a la seva formació, per a la llista de Puigdemont, com fem amb tothom.
Molt bé. Aquestes eleccions, això, no són unes eleccions normals, no van de programes de govern, banda restaurar el govern legítim o que triomfi el 155, banda Puigdemont o Rajoy. de 155 o de continuar l'1 d'octubre, de repressió o dignitat. No van d'altres coses que d'aquestes.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep Riera, i vaja, contents d'haver tingut una persona propera a Puigdemont, fins i tot de la mateixa edat. Que vagi molt bé, com diem a tothom, i que el poble decideix.